COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. A les 12:20 comença el magazín de la ràdio menorquina. Com sempre, rebeu tots una cordial salutació de Miquel Àngel Pons. Recordeu que d'aquí uns 20 minuts escoltarem en Antoni Porsluixà. Comença nova temporada Coses del Camp i a la 1:20 ratllarem de l'escola d'adults. Però ara anem a escoltar la primera entrevista que concedia ahir en Sebastià Taltavull, nou bisbe de Mallorca, en els companys de COPE Balears. L'escoltam.
Monseñor Sebastià Taltavull, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena.
Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Estábamos deseando ya poder dar esta noticia. Éramos muy pesados los compañeros de prensa. No parábamos de preguntarle, pero ¿cuándo va a ser el nombramiento? ¿Cuándo va a ser el nombramiento? Queríamos todos ya que fuera
sí,
ya.
Sí, sí, sí. Tú sabes que estas cosas se mantienen en un gran secreto y en un gran silencio. Son cosas muy delicadas y hasta que no la han preparado bien, no se publica. Y bueno, ha sido un tiempo de espera, pero ha sido un año, un poco más de un año, que tampoco para estos casos no es lo más largo, porque a veces ha sido mucho más, pero claro, todo el mundo lo estaba esperando, yo el primero esperando que se solucionara la cosa en un sitio o en otro. Y bueno, ha llegado el momento, sí.
19 de septiembre, fecha histórica que vamos a recordar todos.
Como
decimos, esta toma de posesión no será el próximo 25 de noviembre en la SEU. Desde hoy hasta el próximo 25 de noviembre, porque claro, tenemos aquí la duda.
Yo sigo igual de administrador apostólico aquí en la diócesis y de hecho trabajando como lo he hecho este año hasta ahora y de hecho he estado en todo y todo lo que he podido y seguiré haciéndolo. Lo que pasa es que ahora lleva un tiempo de preparación de muchas cosas y no solo de cuestión de la celebración del 25, del día 25, sino del día a día, sobre todo, ¿eh? Y yo sigo con el trabajo que se me ha encomendado.
O sea que vas a ir cogiendo muchos aviones, ¿no?, durante estos próximos dos meses.
Bueno, sí, no, ya lo he hecho todo el año, muchísimos, porque coger el avión prácticamente cada semana, dos veces. Llega un momento que, bueno, el avión no es lo más pesado. Lo más pesado es cuando estás aquí y tienes que irte y dejas cosas que te gustaría dejarlas ya más solucionadas. Y luego cuando vuelves, dejas lo de allí. Y claro, tener trabajo en los dos sitios siempre es un poco de inconveniente. Pero bueno, con la ayuda del Señor y todo lo ayudado y están ayudando, esto se puede llevar.
Estás en estas palabras que ha dedicado a los medios y que hemos podido seguir a través de las redes sociales de COPE en directo, ha destacado un verbo, sí, el de servir, el de hacer las cosas por los demás.
Sí. Yo creo que es el secreto de todo nuestro trabajo, ¿eh? Yo añado siempre, en nombre del Evangelio, porque es una palabra de Jesús, servir hasta dar la vida. Esto da una connotación muy peculiar al servicio, porque es un servicio que no espera aplausos, no espera compensaciones. Muchas veces es un servicio que conlleva la cruz, y esto un cristiano hemos de tenerlo muy presente, que aunque pasemos por dificultades, el servicio hasta dar la vida, hasta darte del todo, hasta dar tu salud, dar todo lo que el Señor te pide.
Y muy humilde también, porque ha pedido perdón por los errores que haya podido cometer este año.
Sí. Yo normalmente, ya digo, en todo momento intento revisarme a fondo qué actitudes he tenido, cómo he hablado, cómo me he comportado, qué intenciones me han llevado a actuar. Y siempre pienso que como persona débil que soy, habré podido tener mis fallos, mis incomprensiones y a veces alguna palabra que a alguien no le haya caído bien. Mira, y por eso he pedido disculpas, he pedido perdón, y creo que el perdón siempre es una expresión del amor, y es el amor llevado hasta el extremo, y cuando uno pide perdón es porque necesita ser amado también, además de amar.
Ha destacado además también el gran y el buen acogimiento que ha recibido aquí en Mallorca.
Sí. Pues mira,
muy querido,
ha sido...
Sí.
Lo que me ha mantenido en todo el tiempo en pie de actuar, ¿eh? Porque la acogida ha sido extraordinaria, por parte de los curas sobre todo, que son los que más conocía yo aquí de antes, porque conocía muchos, y también por parte de toda la gente, las parroquias donde he estado, los grupos, los movimientos. He visitado muchísimas parroquias a lo largo del año, he estado con los consejos parroquiales y con los catequistas, He estado con los maestros, mucho con los maestros este año, con las dificultades que tienen, y intentando estar al lado de la gente, que yo, mi trabajo es este, ¿eh? Yo no es estar en un despacho ni cómodamente sentado en casa, sino estar allí donde está la gente, y creo que es lo que Jesús me está pidiendo en todo momento.
Tiene una personalidad muy activa, muy viva, muy positiva también, y además pues le gusta, ¿no?, tomar la iniciativa. Apuesta porque se agilice, ¿no?, digamos, un poco más la iglesia y que se acerque mucho más a la, sí, población de Mallorca.
Totalmente. Yo creo que la iglesia está en medio del pueblo. O somos parte del pueblo. No es una entidad fuera de la realidad humana y social y política y empresarial y económica. La iglesia somos los que creemos en Jesús, mezclados entre la gente, y allí intento dar el tono que ha de dar todo cristiano, intentar transformar las estructuras de la sociedad, muchas veces con dificultades, porque no es fácil. Los valores del evangelio muchas veces chocan con los valores que se van imponiendo, y esto nos lleva mucho trabajo y a veces también mucha incomprensión por parte de la gente. Pero hay que estar ahí. Yo creo que la encarnación es el misterio más importante. Lo es la resurrección, pero la encarnación, que depende de nuestro trabajo y depende de nuestra actuación y de nuestra capacidad de estar en medio de la gente, esto hay que hacerlo siempre y cada día.
¿Qué le ha dicho el Papa Francisco al encomendarle esta tarea como nuevo obispo de Mallorca?
Bueno, la carta que he recibido en su nombre me anima mucho, me felicita, y ves en todo lo que dice en la carta y en lo que también he podido recoger de cuando me lo ha dicho personalmente, las veces que he podido verle este año, siempre ha sido un motivo de ánimo, ¿eh? Ponte al lado de la gente, si ellos no vienen, ve tú, ¿eh? Te va diciendo todo lo que tantas veces hemos dicho del evangelio, que es un poco la esencia de la manera de nuestro trabajo, de la manera de trabajar, que es un estilo totalmente de ir a donde hay que estar presente, no esperar a que la gente venga, ¿eh? Y hoy el reto que tenemos, creo, en nuestra sociedad, y aquí concretamente, es una iglesia que tiene que hacerse presente. Y presente con mucha, yo diría, con un anuncio muy positivo, con un anuncio muy atractivo, estando muy dispuestos a cooperar y a estar al lado de todos.
Y acercarnos a los jóvenes, ¿verdad?
Y tanto. Pero esto,
sí,
tenemos que tener, cuando digo la iglesia, esto tienen que hacer los mismos jóvenes creyentes, que su testimonio es el más importante de todos, de joven a joven. Diría mucho los padres, sobre todo la familia, ¿eh? Hoy, cuando en las casas se vive un ambiente de cordialidad, de cooperación, de corresponsabilidad, de servicio, de amor, en definitiva, lo que se debe en la familia, esto se transmite después, aunque a uno le cueste, ¿eh? Por eso el acercamiento a los jóvenes tiene que ser una prioridad muy grande, para que entiendan, puedan entender que el mensaje de la iglesia no es un mensaje que esclavice, un mensaje que coaccione, sino todo lo contrario, que es un mensaje liberador, es un mensaje que propone felicidad, pero una felicidad desde dentro, que la vive desde el corazón, que es el que acoge realmente la palabra y la presencia del Señor.
Pues, Monseñor Sebastián Daltabuy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta primera entrevista que concede a un medio de comunicación. Muchísimas gracias
a
nuestros...
Sí, ha sido la primera.
Sí, la primera. Sí, un poco así atraco de venga, ya que están por allí los compañeros.
Fa molt pocs minuts que oficialment es coneixia que en Sebastià Daltabuy havia estat nomenat nou bisbe de la diòcesi de Mallorca. Prendrà possessió dia 27 de novembre. Fins aquí aquesta primera part del Matí de Menorca d'avui divendres. Recordeu, avui que vespre, a partir de les 3, Nàngel Espósito fa la tarda des de Palma, des del nou centre de convencions, des de l'hotel Malià. Allà serem també. I d'aquí 20 minuts escoltarem en Antoni Fosfuixà. Ara continua La Mañana en Cope. Que ja l'enyoràveu en aquesta sintonia de la Joana Pons sense les guitarres, aquesta cançó tan guapa que cada dimecres mos indica que saludam, que tenim comunicació amb en Toni Fosfuixà des del Mercadal. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia.
I ben retrobat.
No sé, contenta i satisfet de tot el que t'has sentit.
I els oients també encantats d'escoltar-te i escoltar les coses tan interessants que m'ho contes. I jo crec que avui, que per començar, estaria bé xerrar d'una qüestió que ara està, diguem, de moda, que són els camins rurals. Tenim el camí de cavalls, el camí de tramuntana, hi ha rutes pintoresques que van per indres de Menorca, i ara tothom ens defensa, es reivindica. Però antigament tenien més que una utilitat d'excursió i recreativa, tenien una utilitat molt pràctica i molt important.
No, exactament. Exactament, és que els camins rurals, sempre han estat molt transitats. O sigui que, en aquell temps, ens podem remuntar quasi a principi de segle passat, de 30 o 30 dates, com era el trànsit dins el camí, dins un camí, que n'hi ha per tot, que n'hi ha per tot a Menorca, perquè a tots els camins hi van a llocs, tenen setada a llocs, i per tant hi havia èpoques de l'any que hi havia molt de trànsit. I precisament un dels mesos que n'hi havia més era el mes d'agost. Una cosa curiosa, com ara...
Sí, també hi ha molt de trànsit.
Sí, hi ha molt de trànsit, però aquest trànsit que ara no te vas veure amb el que hi havia llavors.
I com és que el mes d'agost hi havia més trànsit de l'habitual?
El mes d'agost hi havia molt de trànsit pels camins, perquè resulta que era quan els pagesos havien acabat de havien mesurat, havien llevat d'eres, i llavors el blat que ens hi quedava ens hi obligaven a dur-lo en el sindicat.
Sí,
el sindicat, a cada poble hi havia uns edificis, justament aquesta cosa que hi deien el Servicio Nacional del Trigo, el Servicio Nacional del Trigo.
I això, Toni, això era després de la Guerra Civil o abans també existia aquest tipus?
De la Guerra Civil, exactament, bastant després, bastant després, jo encara de jove, però me n'en recordo moltíssimes de coses d'aquestes, no? Resultava que el pagès, quan havia donat la meitat en el senyor, més... els que tenien deuma n'hi havien de donar a més de la meitat el deuma.
La dècima part.
Exactament. Havien fet això i els que no en tenien n'hi havien de donar la meitat. Llavors, el pagès es havia de reservar el blat per tot l'any, per consum.
Sí, sí, per consum propi.
Per consum propi. I llavors es havia de deixar el blat per sembrar, per tornar a sembrar. I el pot que li quedava, perquè si començàvem a llevar, no hi queda gaire cosa, no? Llavors era obligatori per tot que l'entregassin en el servici aquest. Que per cert, jo de jove escritava un article sobre la Vicenta Reixada que campava un pot de so. No entenc molt bon records de funcionaris d'aquell temps.
Que eren molt rectes i molt estrictes.
Allà on cadira i la gent del camp passava el xino que pujant corteres davant de Montescoll, damunt d'una muntanya havien de pujar. Eren temps difícils. I que jo crec que ells, sense poder desitjar mal, eren molt, molt per respectuosos
en la gent
de cap, en la gent de cap. Però, això era uns altres temps. Però resulta que, es pot considerar que a cada lloc, al manco hi havia un carro on hi havia dos. I aquests dies, com que designaven un dia cada setmana, o dos, sí. Aquests dies, pels camins hi havia moltíssim de trànsit. Moltíssim.
Sí,
sí. Inclús, en la camina de muntant aquí del Mascaral, hi va arribar a veure dies 30, 25 o 30 o 30 carros. Perquè, a més, ho havien de fer dins els temps que manava, que girem tal dia.
Sí, sí.
I el trànsit estava molt ben organitzat. Perquè si bé és cert que el camí a lo millor era un poquet més estancat, però hi havia una cosa que els eixamples, no? Els pagesos sabien molt bé a on s'havien d'aturar perquè un altre pogués passar.
Exactament, que avui en dia, a segons quins camins, per anar a segons quines platges de la costa sud, encara n'hi ha qualcun d'eixample. El que passa que hi ha gent que no sap per què serveixen aquests eixamples.
No, ja sí, jo un altre dia que vengui bé, contaré una anècdota d'un que no va ser.
Molt bé.
I clar, allà ja miraven d'en fora, si venia qualcú, però s'estudiaven allà. Si era un dia que no hi havia molta pressa i que ja venien del poble i que ja havien descarregat, deixant-les aquests també, se'ls havia un poc vegades per la gent del camp, tu vaig ser 3 o 4 pagesos o missatges i conversar un poc de les coses d'aquell temps.
Molt bé. Devien fer una fumada i devien xerrar de quatre coses.
Com que llavors la gent no fissava, sí, més sí. Bé... La gent, aquesta paraula que hi ha tan moderna, de l'estrès, això...
No n'hi havia d'estrès aquell temps.
No ho coneixia, la gent no estava estressada.
Ja, molt bé.
I els camins aquests, que estava malament, perquè hi havia molt de cots.
Cots i bons.
Molls, sí.
Però que estan més arreglats, amb places voreres, estan més arreglades que avui en dia?
Sí, bueno, mira, és que el camí, la veritat és que llavors hi havia un sistema també molt pràctic, no?, que els ajuntaments solien organitzar, i ells hi posaven somo, i els pagesos, cada lloc, un dia cada setmana o dos, hi posaven un carro, sí, i el material, i ho escampaven així, no?
Molt bé.
I adobaven un poc...
Escots i bonys.
Escots i bonys. Una cosa que jo deia també, que al principi de segle passat va ser quan es va començar a incrementar un poc el trànsit dels cotxos. Perquè, clar, de cotxos ja n'hi havia molt pocs. Hi havia els cotxos dels senyors, i, bueno, copulador de bestiar, que tenien qualcun. I un problema que tenia bastant gent del camp en aquell temps era amb els animals, amb els animals joves, no? Que quan trobàvem un cotxe, com que els cotxos d'aquell temps, el que avui segurament dèiem cotxos antics, bueno, els motors feien bastant
renou.
Bastant
de fum.
I bastant de fum. I el tubo d'escape era com un remolí, no? I el bestiar s'espantava bastant. Vull dir que també hi va haver vegades pues, accidents que inclús van ocasionar morts.
Sí. Accidents que no eren, lògicament, per excés de velocitat, sinó per aquests sustos que hi havia. Sí,
per sustos que hi havia i per les coses, que, bueno, la manera de funcionar...
D'aquell temps.
Molt bé.
A que camins, Toni, tots eren d'ús públic, no hi havia barreres ni res, hi podia passar tothom,
no? Tot era d'ús públic i, a més, els camins també eren comunes, no?
Sí.
Era d'ús públic, per tant, hi havia moltes imatges de pagesos que mullaven animals pel camí. Mirant pel camí, mirant inclús, ja sé, anècdotes d'animals que mullaven pel camí de muntanya de Mercadal, que ja van d'anar a cercar per tota la muntanya de Sant Àgreda, cap a Ferreries i tot això.
Sí que fa via, sí.
Sí, però no, anaven menjant, també hi havia l'avantatge que anaven fregant net
els camins. Sí.
Però també era una gran muntanya. I no passava res, no passava res, perquè els cotxes en passaven pocs, i si passava un cotxe, però sabia que allà hi havia animals, bueno, i estoraven, i, bueno, era un sistema també, no sé, bastant...
Bastant tranquil.
Bastant pràctic,
sí, perquè feien net i anaves per tot. Molt bé. Toni, sí. Com sempre, el temps m'ho passa que vola, si han de seguir xerrant dels camins la setmana que ve, seguirem la setmana que ve i les altres, de tots els temes ben interessats que tu m'ho contes cada setmana.
I de vinga.
Toni, una salutació i fins la setmana que ve. Que vagi bé, adeu.
Vinga, adeu.
Això és la Copa, això és el Matí de Menorca i continuem amb més coses. L'escola d'adults torna a estar en marxa. És una cita habitual quan t'acaba l'estiu, quan està a punt de començar la tardor. Comencen en els diferents pobles de Menorca l'escola d'adults. Avui xerrarem de que t'inici de curs amb Llorenç Forcada, que és el director de l'escola d'adults de Ciutadella. Llorenç, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja tornem a ser una altra vegada, tornem a començar curs.
Sí, sí, sempre el mes de setembre és més feina per poder tirar endavant el curs aquest.
Fins dia 27 hi ha la primera tanda de matriculacions, tot i que durant les properes setmanes també es podrà matricular la gent per diferents cursos que comencen més tard, no?
Correcte, nosaltres fins dia 27 el centre està preparat per admetre la matrícula, però bueno, més endavant, tots els cursos que encara tenen plaça, encara hi sou a temps de matricular-se, llavors és en horari de secretaria.
Oferim cursos nous o seguim amb el mateix dels darrers anys?
No, nosaltres ja fa anys que cada any innovam bastant i enguany tenim unes quantes novetats que potser poden ser molt interessants.
Sí. I doncs, compta'm-nos, van, quines novetats tenim enguany?
Primer de tot comentar que els cursos d'ESPA enguany d'oferim també en horari de matins. ESPA, que és l'educació secundària per persones adultes, que és una opció que és molt interessant perquè a lo millor qualcú es cap vespre no podia venir o a lo millor qualcú entrenava es cap vespre i li queda pendent unes assignatures d'ESPA, d'ESO, que vingui a ser el mateix, i pot venir en horari de matí.
Molt bé.
Però, a més, per altra banda, pel tema de més d'oferta complementària, tenim unes novetats que són el curs de genealogia, que va en Marc Pellicer. Tenim un curs que també pensem que pot funcionar molt bé, que és el curs d'ornitologia, d'iniciació, que està fet per la Societat d'Ornitologia de Menorca. I tenim cursos també d'economia a nivell personal. Un curs sobre música rock, que seria desglossar una mica les influències dels grups de rock més coneguts. I també tenim papiroflexia, art-teràpia i més de tota l'oferta que ja tenim sempre.
És a dir, que tenim tota aquella sèrie d'estudis i d'activitats que ens poden servir per augmentar el nostre, diguem, currículum d'aprenentatge i altres coses que són simplement per esplaer i s'interès d'aprendre coses.
Correcte. Formar-se és una activitat que no té límit de temps ni d'edat i que tothom ha d'escollir el seu camí.
Sí. Les
persones que es volen formar des d'un punt de vista per progressar des d'un punt de vista laboral,
sí.
I hi ha persones que volen progressar des d'un punt de vista de coneixement del català o de matemàtica, però també hi ha altres persones que venen a formar-se des d'un punt de vista més lúdic per trobar-se amb altra gent i a la vegada fer activitats saludables.
Molt bé. Però quins són els cursos més demandats, els que tenen més demanda de cada any?
Cada any sempre hi ha molta demanda pels cursos que són de sortida, les excursions. Són cursos que estan organitzats, que es fan en cada setmana, i la veritat és que tenen molt d'èxit, perquè els professors que tenim són molt bons i bueno, la veritat és que la gent respon molt bé.
Excursions que a la vegada que ens permeten conèixer interès de Menorca també permeten conèixer la història i dades curioses que fan referència a lo que estem veient, no?
Exacte. Cada curs d'excursió té unes temàtiques, n'hi ha qui intenten descobrir el paisatge i n'hi ha qui són més directes i estan relacionats amb la prehistòria de Menorca o la història,
sí.
O també amb un altre grup de sortides que són visites culturals que recorre diferents paratges, però des d'un punt de vista més cultural.
L'any passat, per exemple, quantes persones van passar per l'escola d'adults de Ciutadella?
L'any passat van comptabilitzar unes 2.200 matrícules. Que, clar, no vol dir que siguin persones. Una persona es pot matricular
a diverses coses.
Sí. Però, bueno, en total van comptabilitzar aquest nombre de matrícules entre Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal i Es Migjorn, que són les altres aules que tenim.
Exacte, ja Menorca està dividida en dos sectors, no?
Hi ha dues escoles d'adults, la de Ciutadella, que té les aules externes de Ferreries, Es Mercadal i Es Migjorn, i la de Mo, que té les altres poblacions.
Oferiu els mateixos cursos, el mateix, o cada secció va per el seu compte i incorpora els cursos que cadascú troba més interessants?
Sobretot hi ha diferències amb l'oferta complementària, que cada poble té la seva oferta. Mm-hmm. Però, bueno, en general, que és una part molt important de l'escola d'adults, que és la part d'ensenyaments formals, mm-hmm. que són més homogenis i seran regits per un currículum de la conselleria, que seria ESPA, ensenyaments inicials, català, informàtica... Mm-hmm. I sobretot també, també fem oferta de proves d'accés a grau superior o a la universitat.
Mm-hmm. Molt bé. És a dir que tenim l'oportunitat de seguir aprenent. Això és una cosa que com de no atura mai. Quina edat té la persona més major que ha passat per l'escola d'adults, que tingueu constància?
Ara mateix tenim un professor que té 82 anys.
Un professor? Un professor. Bueno, és a dir, una llarguíssima experiència, per tant, eh?
Sí, correcte.
Molt bé. És a dir, que això vol dir que s'aprendre no té edat, eh?
No acaba mai.
Molt bé. També és cert que hi ha un percentatge de gent que potser s'apunta a un curs i després, pel que sigui, no l'acaba, però, bueno, la intenció sempre és el que compta, no?
Sí, l'alumnat adult no són conscients que té altres responsabilitats tenir en compte sempre.
Molt bé. Fins dia 27, la gent es pot apuntar, es pot matricular en aquesta primera tanda de matriculacions. Quins cursos són els que comencen després, més tard, que no començaran ara tot d'una?
És escalat. El mes d'octubre comença ESPA, els cines inicials, i després depèn de cada curs, depèn de les sortides. Solen començar més un parell de setmanes més de d'octubre. No hi ha model.
Sí.
Sí que els cursos d'oferta complementària solen ser primer trimestre, segon trimestre i ja tercer trimestre.
Per exemple, hi ha un curs que m'ha cridat molt l'atenció perquè té a veure una mica amb una emissora que nosaltres tenim, que és Rock FM. Un concurs sobre la música rock i la influència de rock, que dura setmanes, mesos, durant tot el curs? Com va ser, per exemple?
Aquest el tenim pensat en 5 sessions. Mm-hmm. Estat segon trimestre,
sí.
I em sembla que serà molt interessant.
Molt bé. I bé, els alumnes que vagin en aquest curs que es posin de sintonia Rock FM i veuràs tu el que aprendran. Durants, que vagi tot molt bé, que en nou curs de l'escola d'adults, d'una escola oberta a tota la gent de Menorca, i res, que la gent aprengui molt, que de això es tracta.
Moltes gràcies per deixar-nos contar aquestes novetats que tenim i, bueno, moltes gràcies, fins una altra.
I ja, bé, ja ho sabeu, que diuen que aquest sobre no ocupa lloc. Gràcies, Llorenç, molt bon dia, adeu.
Gràcies, adeu.